Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
El govern, i per tant, per què ara discutim si es va ser designada o no va ser designada? Si no és l'important, l'important és per què no us podeu posar d'acord. Si ho vau fer amb l'Ada Colau, què és el que ho ha impedit en aquest moment? Perquè és molt difícil de creure que no hi ha possibilitats. I aquest, diguem, aquests retrets mutuos, a més jo crec que, en fi, hi ha uns que estan més murris en aquest sentit, parlen menys, vosaltres parleu més, però a mi, que digueu que la discussió està en si hi ha primàries o no, va estar publicat també que se us va oferir de fer un protocol de compromís de que més endavant faríeu primàries, perquè és evident. És evident, ara fa primàries, està a la dreta, vull dir que algú no vol fer primàries, a mi em costa molt d'entendre, però no hi ha possibilitats d'entendre-us, de veritat, és que em costa molt, mantenint efectivament no el 100% de la teva convicció, perquè dialogar i negociar i tot això és estar disposat a perdre una part del teu projecte en benefici del bé comú, és a dir, de la unitat. I jo crec que la unitat de l'esquerra, de veritat, que és el més important en aquest moment. I teniu vosaltres, i no sé si més sumar, perquè ja dic, no vull saber costes internes, però la responsabilitat la teniu ara, i jo crec que això és el que ha de primar.
Pablo.
Voy a decir algo que a lo mejor te sorprende, Teresa.
Yo creo que, tú me sorprendes que, siempre, ¿eh? Pablo, también tú de ti.
Puede ser, pero en esto yo creo que el PSOE sois un ejemplo de institucionalidad interna. Lo que se dirimía en vuestras primarias, aquellas que ganó Pedro Sánchez, eso tenía incluso más importancia en términos históricos de lo que estamos hablando ahora en nuestro espacio político.
Y ¿qué me vas
de hecho,
a contar?
Fue un proceso en el que los actores mediáticos intervinieron. Prisa tratando de matar a Pedro Sánchez, Ferreras montando un espectáculo en la puerta de Ferraz para defenestrar a Pedro, cosa que consiguieron, y después Pedro en Salvados diciendo lo que jamás había dicho alguien del PSOE, a mí me presionaba el grupo Prisa para no pactar con Podemos y no sé qué, diciendo la verdad. Esas primarias producen un resultado inverosímil. Recuerdo que yo discutía con Irene Montero, ella, que tiene mucha cultura de partido, decía, vamos, no le ganas tú unas primarias al aparato de un partido como el PSOE en la vida. Y yo le decía, puede que tengas razón, pero el sentido de época va por otra dirección. Entonces, una cosa es lo que digan el aparato del partido, lo que diga Felipe González, lo que diga todos los grandes jefes del PSOE, y yo creo, Irene, que Podemos ha cambiado algo en la sociedad que afecta también al PSOE y que a lo mejor los militantes se callan determinadas cosas, pero luego cuando les dejan votar, votan diferente. Y eso fue tremendo, o sea, que Pedro Sánchez ganara aquellas primarias. De hecho, yo pensé que le podía convencer de que, tío, a ti han querido matarte los aparatos mediáticos igual que a nosotros. ¿Por qué no construimos algo diferente? ¿Por qué no tomas distancia de los que te han querido matar? Y Pedro dijo, no. O sea, yo soy del PSOE y los que me han querido matar son mi partido y les quiero conmigo. Y yo voy a recomponer las relaciones con el país, voy a meter alguno mío ahí, pero voy a recomponer las relaciones con el país, voy a recomponer las relaciones con el IBEX, me voy a ir a cenar con Ferreras porque yo no quiero ser como vosotros, Pablo, yo quiero ser el PSOE. No quiero ser diferente a los anteriores PSOE, quiero ser el PSOE. A mí han intentado matarme, pero nosotros tenemos mecanismos para reconstruir nuestra institucionalidad. Y el PSOE reconstruye la institucionalidad. Y es el PSOE otra vez. Y sin embargo, ¿qué nos pasa a nosotros? Cada vez que hay una diferencia interna, nace un nuevo partido. Cada año nace un nuevo partido de nuestro espacio político. Incluso a mí, que me dedico a esto, hay veces que no me sé el nombre de todos los partidos. Cada escisión nuestra, parecemos un viejo partido trotskista de los años 70, nace una nueva fuerza política.
Y no hemos sido
la vida de Brian.
Claro. Y exactamente, y no hemos sido capaces además de decir, bueno, no podemos estar todos en el mismo partido. No sé cuántos partidos había ayer en el acto de Yolanda, a lo mejor por cada 100 personas que había allí había un partido, o sea, porque eran como 12 o 13 partidos, que es como, bueno, está bien, la gente tiene derecho cada uno a organizarse en el partido que quiera, pero entonces habrá que pactar una institucionalidad, que es cómo se dirime la correlación interna. Yo creo que eso se tiene que dirimir con primarias abiertas. Y si efectivamente fuera verdad que Sumar lo tiene claro, pues Yolanda se hace una foto con John y dice sí, habrá primarias abiertas a la ciudadanía. Pero es evidente que no es el caso. Y la prueba de eso es Andalucía. O sea, ¿alguien piensa que la candidata de Izquierda Unida en Andalucía hubiera podido ganar unas primarias a Juan Antonio Delgado? Nadie piensa que eso podría haber ocurrido. Pero había una voluntad política de no, es que en Andalucía tiene que mandar el PC. Igual que el planteamiento de Compromís es en la Comunidad Valenciana, tenemos que mandar nosotros, y el planteamiento de Más Madrid, que es lo que evidentemente han negociado con Yolanda, es como, ¿cómo voy a jugar yo a perder unas primarias internas en las que vaya Rafa Mayoral o Irene Montero? Tú me tienes que asegurar que aquí soy yo, y esto lo negociamos en despachos. Porque eso en política ocurre, y eso lo sabemos todos, cualquiera que haya tenido experiencia política. Lo que pasa es que si no somos un partido todos, pues no queda más remedio que decir, bueno, tengamos un debate ideológico y una competición electoral interna, porque si no, esto va a ser muy difícil. Y ahí vosotros sois ejemplo. O sea, mira que ha habido luchas internas en el PSOE, mira que ha habido puñaladas, mira que ha habido de todo, no digamos ya en el independentismo catalán, que eso todavía es más duro que en la izquierda española. Eso es consustancial a la política. En Argentina, pues ¿cómo están Alberto Fernández y Cristina? Pues si es que estas cosas ocurren. La clave es dotarte de un mecanismo para decir, bueno, ya está, vamos a ver, que la gente vote, que la gente participe, y a partir de ahí después todos aceptamos el resultado. ¿Qué es lo que el PSOE sí fuisteis capaces de hacer? La gente que perdió con Pedro Sánchez se puso a las órdenes de Pedro Sánchez después, y eso es una cosa que no está tan mal.
Breu i Vuelta Ribas, i després...
Amb aquesta, diguem, dissertació històrica que ens has fet, jo el que dic, aprenem de la història. Vacunem-nos, el que ha citat l'exemple d'Andalusia, amb aquest exemple tan recent i amb les conseqüències tan
evidents,
tan brutals i tan evidents, ostres, aprenguem una mica, no? Perquè esteu repetint el mateix, i això perjudica l'esquerra en general. I, a més, ahir segurament que des de la dreta i de l'extrema dreta van posar un xocolata amb xurros i
bueno, anar... I, de fet, Alberto Núñez Feijóo ha dit aquest matí que el govern d'Espanya ja no formen dos partits, sinó que són, ja és clarament un tripartit.
Atenció, però, amb una cosa conceptual. Diguéssim que les decisions són directament proporcional a la defensa dels principis. Els partits de Catzol, els partits que van a pillar l'hegemonia i a enganxar tots els d'allò, tendeixen a ser molt pragmàtics, tendeixen a ser molt institucionals, tendeixen a dir, escolta'm, no prendrem mal, oi, parlant d'això? Doncs no en parlem. No prendrem mal, oi, entrant aquesta reforma? Doncs no l'entrem. Ui, vam dir que la tiraríem endavant, però ho farem la legislatura que ve perquè ara prendrem mal. És a dir, la institucionalitat vinculada a als partits que han tocat institució, que són partits que busquen l'hegemonia o l'han tinguda, tendeixen molt menys a la decisió, perquè els seus principis i la seva ideologia no governa ben bé al 100% la presa de decisions.
Va, que Xamper.
Sí, a veure, deia el Màrius, acabava la seva intervenció preguntant si això es pot reconstruir. Jo diria que no és que es pugui reconstruir, és que s'ha de reconstruir. I s'ha de reconstruir perquè ja s'ha dit aquí, doncs, que l'espai que representa Podemos ha sigut l'únic capaç de dir obertament, malgrat que jo no sóc partidari de l'autodeterminació de cap poble d'Espanya, sí que entenc que, per exemple, doncs, els catalans puguin tenir el dret a poder exercir aquesta elecció, si els hi convé o no els hi convé. I això, en termes de democràcia, té molt valor. I és evident que quan hem, i ho deia la Mònica, quan hem parlat de clavegueres, quan hem parlat de les intervencions del comissari Villarejo, quan hem parlat del Catalan Gate, quan hem parlat de tantes coses que llaminen l'estat de dret, qui més ha fet costat a defensar de forma objectiva trobar la veritat ha sigut Podemos. I, per tant, no és que es pugui reconstruir, és que té l'obligació la senyora Yolanda Díaz i el senyor Pablo Iglesias de reconstruir-ho, perquè la democràcia, doncs, sortiria clarament perjudicada si no hi fossin, d'alguna manera, en aquest espai que es pretén construir. Després voldria dir una cosa. S'ha parlat de que el pragmatisme... Jo crec que el pragmatisme no s'hauria de confondre amb no dir les coses. És a dir, i aquí faria una vetllada crítica, probablement a l'inici, sobretot, de Podemos, que són les formes. Jo diria que probablement ha rebut molta crítica en quant a com es diuen les coses, però pragmatisme no ha de ser sinònim de callar-se. És a dir, Déu nos en guard de que no tinguéssim a Espanya algú que denunciés les coses que Podemos ha sigut capaç de denunciar, i que en aquest cas, per exemple, els independentistes ens agrada que s'hagin denunciat perquè només han sigut ells, però que n'hi ha moltes més, i avui ens toca als catalans i demà passat li pot tocar als asturians, i per tant és una qüestió necessària per higiene democràtica. I aquí el que diria és, doncs, probablement les formes, que jo crec que Podemos les ha anat també modificant, no és el mateix Podemos del 2015 a l'actual, però evidentment que ningú confongui permatisme en silenci i en callar. I després només voldria fer-te un suggeriment molt correcte, Pablo, que és que sempre que fas una menció a l'independentisme, o sí, a l'independentisme, fas referència a Bildu i Esquerra Republicana. Jo diria que, si més no, a Catalunya l'independentisme és molt més ampli, implica que hi ha molts més partits, i l'independentisme en general és una part de Catalunya que agraeix moltíssim les vostres intervencions, moltíssim, perquè han sigut molt necessàries, i crec que estaria bé que quan parlessis d'independentisme et dediquessis a tot l'independentisme i no només a una part.
I estigues preparat, perquè ara les imatges que sortiran de tu, Pablo, tots els mitjans de comunicació recuperaran la teva imatge amb cua i enfadat i tal, quan et comparin amb la Yolanda Díaz, que em sembla que aquest matí ja ho han començat a fer al 24 sí. Hores. És a dir, que recuperaran la teva imatge antiga contra la imatge de renovació de Yolanda Díaz, diguéssim, en... que és una estratègia de comunicació visual que la veurem reproduïda.
Perdón,
digas, Pablo.
Si me permites, sí. Yo creo que la educación mediática de la gente es algo clave para, digamos, para mantener la buena salud de la democracia. Y a propósito del independentismo, o sea, yo creo que el independentismo es un movimiento democrático. Y sin embargo, yo creo que sí es, digamos, legítimo que la izquierda española plantee. Bueno, o sea, la alianza estratégica tiene que ser con los independentistas, con los que compartimos programa, con los que compartimos modelo de sociedad, y con los independentistas que se pueden colocar en otras posiciones. Creo que está bien que nosotros digamos, son fuerzas democráticas, podemos estar de acuerdo. Y, o sea, yo creo que eso lo he demostrado. O sea, me he reunido con Puigdemont en contextos en los que pues nos iban a palear los medios españoles por hacerlos. Pero creo que tampoco está mal, digamos, abrir el juego democrático. Es decir, que pues, por lógica, o sea, ¿con quién tenemos nosotros un programa más parecido? Pues con la CUP y con Esquerra Republicana. Seguramente con Junts, aunque es verdad que Junts ha evolucionado mucho en los últimos años y no es lo que fue, pero sin embargo tenemos muchas diferencias ideológicas y es legítimo ponerlas encima de la mesa. Y digamos, la diferencia de las derechas catalanas y vascas con la derecha española es que la derecha española camina hacia el fascismo, como ya ha ocurrido en otros momentos de la historia de nuestro país, y las derechas catalanas y vascas, pues yo creo que todavía se mueven en, digamos, un espacio democrático. Y eso hay que ponerlo en valor, pero, bueno, pues también puede haber confrontación ideológica, que yo creo que es sanísimo. O sea, cuando yo me refiero a Esquerra Republicana y a Bildu, no digo que sean los únicos independentistas. Digo que son fuerzas políticas de izquierdas con las que tenemos que entendernos. El independentismo no nos une. A nosotros nos gustaría que España fuera una república federal y confederal donde cupieran diferentes naciones dentro. Pero, a pesar de que podamos tener diferencias en algunas cosas, pensamos que hay elementos en los que podemos caminar juntos, y creo que nunca hemos participado de la criminalización mediática del independentismo, que a veces hay otra izquierda española que sí ha preferido mirar para otro lado o decir que este tema le queda muy lejos.
Són les 10 i 13 minuts, ja acabem, si no... Tian, vols dir alguna cosa?
Sí, jo volia fer una pregunta, perquè entenc de la conversa d'aquest matí que una de les grans discrepàncies és el fet de que no es facin primàries obertes perquè Podemos s'assumi a sumar. Si no hi ha aquestes primàries obertes, Pablo, de cap de les maneres Podem estarà amb Sumar? Això és una pregunta. La segona és, hi hauria la possibilitat que, tenint en compte que en política hem vist moltes vegades allò del joc de la gallina, allò de la pel·lícula del com es diu, l'actor aquell.
Sí. Ja comencem.
El James Dean, que va amb el cotxe i al final salten. Per tant, hi haurà algú, perquè la divisió del vot tant perjudica Sumar com perjudica Podem, hi haurà algú que al final, en el límit, aguantarà més, com hem vist a Catalunya, que passava quan Junts i o l'espai de Junts i l'espai d'Esquerra volien anar junts o no anaven junts. I, per tant, pot ser que en aquest moment límit, tenint en compte que les eleccions no es plantegen fins al desembre, això pugui acabar amb una coalició que es digui Podem Sumar, per exemple?
Eso lo tienen que responder los portavoces. Y no digo esto, digamos, para quitarme el marrón de encima, sino porque a mí no me corresponde decir lo que hará Podemos o no hará Podemos. O sea, yo tengo la suerte de poder decir lo que me da la gana y no tener que tomar ninguna decisión. ¿Qué es lo que yo pienso que va a pasar? O sea, me pongo en la mente de los compañeros. Creo que primero, en Sumar se tiene que resolver si quieren que estemos o no quieren que estemos. Yo creo que ahora mismo tienen un debate, que hay una parte que dice mucho mejor sin Podemos y hay otra parte que dice, uff, déjate, que esto a lo mejor es un fracaso electoral. Creo que esa segunda parte lo que van a querer plantear es lo siguiente, es, hay que negociar con Podemos, pero cuando Podemos esté débil. Entonces, ¿cuándo Podemos puede estar débil? Pues hay algunas encuestas que dicen que en las autonómicas y en las municipales a Podemos le puede ir mal. Entonces, justo después de ese momento, si les va mal, ahí es cuando tenemos que sentarnos y decirle, lo tomas o lo dejas. Yo creo que ese planteamiento es un error, porque si a Podemos le va mal en las municipales y en las autonómicas, le va a ir mal a toda la izquierda. Y eso se va a convertir en la parrilla de salida de una victoria de la derecha y la ultraderecha. O sea, si alguien piensa que un fracaso de las izquierdas en las elecciones municipales y autonómicas, es decir, si arrasa Ayuso en Madrid, si se pierde el gobierno de la Comunidad Valenciana, si se pierde Baleares, si Ada ya no es alcaldesa en Barcelona, si ocurre todo eso, pensar que tenemos opciones de ganar las elecciones generales es complicado. Habrá que dar la pelea, pero es complicado. Entonces, yo lo que creo es que en Sumar deberían no tanto estar pensando en cuánta gente van a tener ellos en las listas, porque creo que es un poco en la que están, es decir, es como no queremos comprometernos a las primarias abiertas porque entonces ya no podemos hacer ese tipo de pactos y entender que lo importante es que nos vaya bien en las municipales y autonómicas. Y hay una cosa que ahora mismo no entiendo. Después del acto de ayer, Yolanda no podría llamar a Mónica García y a Baldoví y decirles, oye, compañeros, pacto con Podemos para ir juntos a las elecciones que no nos la podemos jugar. Porque claro, si no hace esa llamada, se pone mucho más complicado que se mantenga el gobierno valenciano y se pone mucho más complicado ganar Ayuso. Claro, si el cálculo es, no es tanto ganar gobiernos o mantener gobiernos, sino por el contrario, ver cómo está de débil Podemos para llegar a un acuerdo final, creo que nos estaríamos equivocando.
Són les 10 i 17 minuts. Un instant i continua ara, sí, després de la conversa i entrevista a Pablo Iglesias. Ara va la tertúlia aquí al Món a RAC1. Un segon.
RAC 1. RAC 1. Et falta lloc per guardar coses? Necessites espai extra sense renunciar a la comoditat i el disseny? Alumini Manuel Bueno ha ideat armaris d'alumini alubox resistents i sense manteniment, amb materials d'aïllament tèrmic tant per exteriors com per interiors. Són de fàcil muntatge. Pots recollir-los tu als nostres magatzems i muntar-los, o bé te'ls portem a domicili i te'ls instal·lem.
Alubox, al carrer de Joan Güell 87 de Barcelona. Armariosdealuminio.com.
La Mallorquina presenta Promoció Primavera. Fundes nòrdiques, cobrellits, tovalloles, cortines, descomptes especials cada setmana. Vine a descobrir-los. També pots fer les teves comandes des de casa a lamallorquina.es o descarrega't la nova app i obtindràs un 10% addicional en la teva primera compra. Ara, Promoció Primavera a La Mallorquina.
No pateixis en silenci. La caiguda dels cabells només deixa indiferent a qui no la pateix. Institut Vila Rovira t'ofereix l'última tecnologia en trasplantament de cabells amb més de 20 anys d'experiència. Primera visita gratuïta per tenir una valoració personalitzada del teu cas. Institut Vila Rovira, la clínica d'aquí, de Barcelona, la teva. A Passeig Bonanova 112 i al 93 241 78 88.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona.
Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Renfe t'ho posa fàcil per gaudir de l'estiu. Visita el web de rodaliesdecatalunya.cat i escull la teva destinació als diferents punts d'interès turístic i d'oci a Catalunya. Aquests inclouen el desplaçament en tren, més l'entrada d'un dia a museus, parcs temàtics i altres activitats amb descompte. Més informació a renfe.com.
Renfe, el teu tren.
L'energia que li cal al teu cotxe per portar els teus fills a l'escola. I la que et cal per fer-los esmorzar a casa. Connectades per estalviar i fer-te la vida més fàcil. Contracta l'energia de casa teva amb Repsol i estalvia entre 5 i 20 cèntims per litre on posis combustible pagant amb Wilet. Connectar energies és això. Més informació a Repsol.es o al 900-102-002.
Arriba la Setmana Santa i et preguntes, i el meu gat? Tant si te l'emportes com si el deixes a casa, Feliway t'ajuda a reduir l'ansietat i l'estrès causats pels canvis de rutina. Els productes Feliway ajuden a calmar el teu gat a través del seu llenguatge natural, les feromones felines. Consulta amb el teu veterinari o botigues especialitzades. Més informació a Feliway.com.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Ho tens tot a punt per la declaració de la renda? Segur que tens clar a quines deduccions i desgravacions tens dret? Aquest any no t'oblidis de trucar a Legalitas perquè els seus advocats fiscalistes t'assessorin. A més, si vols, també s'encarreguen de fer-te la declaració de la renda. Truca al 900-106-08 per informar-te'n. Legalitas, i endavant amb la teva vida.
RAC 1. Ja falta poc per la gala dels Premis DRAC.
La segona edició dels Premis que reconeixen iniciatives, projectes i persones que han destacat l'últim any.
El dilluns 17 d'abril, a l'Auditori de Barcelona,
amb Marc Giró com a mestre de cerimònies, els guardonats a l'escenari i actuacions en directe.
Ruth Lorenzo, Siderland, Miss Raisa, el mag Jordi Caps.
Voleu venir? Entreu a RAC1.cat i optareu a una invitació doble.
Compte enrere per la gala dels Premis DRAC. Tots som un. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiac Assegurances, Unió Suïssa Joiers i Vueling.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Events, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
El perquè de tot plegat.
10 i 22 minuts. Permetem un contenidor que tinc aquí a l'espera. Un segon, perquè el Manel va preguntar si ja es podria prejubilar. Li van dir que sí per fer el tràmit i ara l'han deixat amb una mà al davant i l'altra al darrere. Ara li preguntem al protagonista què ha passat. Però abans recordeu, si esteu vivint una situació surrealista, víctimes d'una injustícia o una estafa, expliqueu-nos el vostre cas amb una nota de veu breu al WhatsApp al 669-10-10-10. Breu, 669-10-10-10. D'aquí uns moments, quan acabi aquesta tertúlia, amb Santi Segurola, amb Joan Jupallàs, amb Miguel Rico i amb Jordi de Planell parlarem avui no només del futbol, sinó de la notícia que avui publica a tota Castanya, a La Vanguardia, que és que Javier Tebas va portar una prova falsa a la Fiscalia per incriminar el Barça. El president de la Liga va atribuir a Bartomeu i a Rossell vincles econòmics amb un investigat basant-se en referència a altres persones. De seguida parlem d'aquest tema, però abans anem al cas. Manel, bon dia.
Hola, bon dia.
Quants anys tens?
63 i 9 mesos.
63 anys i 9 mesos. Sí. Quan et vas començar a plantejar que et volies prejubilar?
El mes de febrer de l'any passat, el 2022.
Febrer del 2022. Per poder-te prejubilar has de complir amb un mínim de dies cotitzats.
Correcte, correcte.
Com pots saber si tu els compleixes? I com pots saber si tu els compleixes?
No ho saps. saps. Jo no ho sabia. I llavors bueno, vaig anar a la Seguretat Social.
Vas anar a la Seguretat Social. Crec que el web de l'Institut Nacional de la Seguretat Social pot ser com una mena de simulació, no?
Sí, sí, correcte, correcte. A la pàgina web tens un apartat allà que et calcula, et fa una simulació. Fa una simulació del que cobraries i a partir de quan et pots jubilar.
Val, tu vas fer-ho això?
Ho vaig fer.
I què et va sortir a la simulació?
Em sortia més o menys el 20 d'octubre, més o menys.
Més o menys el 20 d'octubre del 2022 tu correcte. Et podries prejubilar. I a partir d'aquí ja pots sol·licitar la prejubilació o t'han de confirmar d'alguna manera la simulació?
No t'han de confirmar res. El que passa que vaig anar directament a l'oficina de Badalona, al carrer Margarita Xirgut, vam anar amb una companya que també estava en la mateixa situació, i allà a ella li van dir que sí que es podia jubilar i a mi em van confirmar que també em podia jubilar. En lloc del dia 20 que em sortia a mi, era el dia 17 d'octubre.
Val, 17 d'octubre.
Correcte.
Vale. Això t'ho van confirmar per correu electrònic, un correu, per cert, que hem pogut llegir, que diu així. Buenos días. Como quedamos por teléfono, le adjunto el resultado del cálculo de su jubilación con fecha 17 del 10 del 2022, es decir, 17 de octubre, y la solicitud para que nos la devuelva cumplimentada y firmada junto con su DNI a partir del citado día. También consultar el informe, que efectivamente apunta al 17 de octubre del 2022, com a data. Quedem-nos amb aquesta data, 17 d'octubre del 2022.
Correcte, Jordi, però hi ha una cosa, mira, entre aquesta notificació que has llegit i la simulació van passar uns mesos, perquè aquesta jo vaig anar fent simulacions perquè van dir que la simulació que havien fet en febrer pues podia variar una mica. I llavors vaig pensar, bueno, pues, no, pues, bueno anem-nos preparant per si varia molt, saps? Mm. I llavors vaig anar fent simulacions. L'última és aquesta que has llegit, que també corrobora el fet de que em podia jubilar el dia 17 d'octubre.
Val. Llavors, sabent això, quin dia et decideixes prejubilar-te?
Doncs el 22 de desembre.
O sigui, tu dius que la faràs, començaràs a ser un jubilat
El 22 de desembre.
Per tant, sí. Dones un parell de mesos de marge respecte a l'octubre,
correcte,
que és la data que et marquen des de la Seguretat Social. Per cert, de què treballaves?
De professor. De professor a una escola de Badalona, al Col·legi Cultural.
Molt bé, Col·legi Cultural de Badalona. Clar, entenc que quan fas la sol·licitud també ho comuniques a la teva feina, no?
Correcte, un mes abans. Més o menys el dia 20 de novembre, 22 de novembre, por ahí.
Val, d'acord. Per tant, tu un mes abans comuniques a la teva feina que tu deixes de treballar a partir del 22 de desembre, que és quan la Seguretat Social t'ha dit que, ok, a fer aquesta prejubilació. Sí. Val, arriba el 22 de desembre, què fas?
El 22 de desembre, en principi estic jubilat. El dia 22 de desembre també les escoles ja estaven també de vacances. Mm. I, doncs, bueno, normal, penso que la jubilació va endavant.
Va, però no va endavant. Passa alguna cosa.
Però, llavors, el dia 5 de gener,
sí,
rebo un correu, un SMS, que em diu que la meva prestació de jubilació ha estat denegada. I llavors...
No t'havien dit que el 17, que tu el 22 de desembre quedaves en prejubilat? I llavors et diuen que per quin motiu et donen que et deneguin aquesta prestació de jubilació?
Llavors, el dia 11 de gener d'aquest any, m'arriba la resolució i em diuen dues coses. Primer, dos punts. El primer punt és que falten més de 3 anys i el segon punt em diu que em falta un dia, que tinc que complir 12.717 i que tinc 12.716. Ja, jo no entenc res, res de res. Llavors, clar, pensem que he deixat la feina, no? He deixat la feina a títol gratuït, sense res, no tinc res.
Aviam, mira, jo tinc el segon punt de la resolució, que hem pogut llegir, evidentment, que diu, denegar la prestación solicitada por... En la fecha de hecho causante, 22 de diciembre del 2022, reúne 12.716 días de cotización efectiva. 12.716 días. En lugar de 12.717 días. exigidos legalmente. O sea, un día, ¿eh? Para acceder a la jubilación anticipada por voluntad del interesado, según lo establecido en el apartado B del punto 1 del artículo bla, 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 bla. És a dir, et diuen que pots prejubilar el 17 d'octubre. No ho fas aquell dia per si de cas i ho fas dos mesos després, el 22 de desembre. I t'ho deneguen perquè, segons Seguretat Social, et falta un dia.
Sí.
Clar, llavors què fas quan reps aquesta resolució?
Bueno, pues intentar... demanar hora cita prèvia a la Seguretat Social, i ara la cita prèvia te les concedeixen cada 15 dies, i quan accedeixo allà, doncs el funcionari em diu que sí, que té raó. Jo desconec tot això, que tinc raó, sí, té raó o no té raó. El paper diu això, però...
Clar, no, tampoc val la pena anar a l'escola per dir, escolta'm, contracta'm per un dia.
Saps què passa? Que ja estem parlant del dia 11 de gener. No? El dia 11 de gener ja ha començat o començarà, ha començat ja, diguéssim, el curs 23, l'any 23, i han contractat una persona, però és que clar, és que si em contracten un dia, no sé si aquest dia que em contractin després se servirà o sortirà alguna altra història que diuen que ara em falta una altra cosa. És una inseguretat total.
Per tant, aviam, una cosa que per tenir-ho encara més clar, tu el 22 de desembre reclames la baixa per prejubilació. D'acord?
Sí.
Desembre, gener, febrer, març... Per tant, fa 3 mesos que no cobra res.
Exacte. Sí, sí. Perquè no tinc dret a l'atur. No tinc dret a cap tipus de prestació menat jo voluntàriament. I l'empresa ha contractat, evidentment, una altra persona en el meu lloc. I jo estic aquí esperant. Vaig presentar el temps del servei militar... El temps del servei militar, com que em van dir que no em feia falta en el seu moment, no el vaig adjuntar a la vida laboral, ara l'he adjuntat, però estic esperant resposta encara.
O sigui, s'has buscat per una cosa de fa 40 anys, ja m'ho dic. Escolta'm, perdona, no hi ha... O sigui, en aquests moments, tu cada dia truques o estàs a l'espera de que algú digui alguna cosa, et presentes a les oficines de la Seguretat Social de Barcelona o...
No pots anar. Ells et diuen que ja rebràs la notificació, tu no pots anar allà a dir res. Amb la cita prèvia s'ha eliminat tota una sèrie de passos que podies fer, que ara no es pot fer, i la cita prèvia te la donen cada 15 dies. Si avui aconsegueixes cita, la que tindràs serà d'aquí 15 dies.
A veure, Miquel Samper, espera, que el Samper aviam si...
Què, sí, no, aviam, quan una administració en el seu funcionament normal o anormal doncs fa algo que no ha de fer, naturalment és responsable. I a vostè li van dir, i ho té per escrit, perquè a més el senyor Basté ho acaba de llegir, doncs que sí que tenia dret a aquesta jubilació anticipada. Per tant, és evident que vostè té una constància documental de que ha sigut la pròpia administració la que li ha donat ales doncs, perquè demanés aquesta jubilació, i per tant l'administració ha de ser responsable. L'administració ho pot fer ara doncs, amb això que vostè li aporta del seu servei militar, però si no, que sàpiga vostè que tindrà el dret a reclamar contra l'administració pel fet d'haver fet una cosa mal feta. Poso un exemple que no té absolutament res a veure, però perquè la gent ho entengui. Quan el senyor Sandro Rosell doncs, posa una demanda a l'Estat perquè ha estat de forma injusta 2 anys a la presó, és pel funcionament normal o anormal, en aquest cas de la justícia, que és una altra administració. Vostè també, pel funcionament normal o anormal de l'administració, en aquest cas la Seguretat Social, té els seus drets i, per tant, ja sé que està en una situació ara d'intranquilitat, però estigui tranquil que més tard o més d'hora això se li arreglarà.
Molt bé.
Quina paciència.
Estarem.
Què, Màrius?
Sí. Bueno, és kafkià, no?
La burocràcia. La burocràcia.
Kafka ja va dir que quan t'enfrentes a l'administració, a vegades l'administració et devora, no?
Sí, sí, noi. És increïble. En fi, moltes gràcies per viar. Aviam si això pot arreglar alguna cosa. Aviam si algú t'escolta i et dona ajuda, perquè és que sí, no? En fi, Manel, ànims i força.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies, que vagi bé. Bueno, per cert, una pregunta, Samper, ara que et tinc aquí davant. Has llegit el resum de la sentència a la presidenta Laura Borràs o no?
resulta la sentència i sobretot el vot particular, sí.
I?
El vot particular que l'he llegit.
No, no, dic, i què? Què et sembla?
Ah, i què? Penso que probablement el delicte de falsedat, que és el més punitiu, perquè us feu una idea, el delicte de falsedat a Espanya fa molt temps que la doctrina i fins i tot la jurisprudència del propi Suprem diuen que està excessivament penat. Un homicidi imprudent, és a dir, si nosaltres anem pel carrer i atropellem algú i el matem de forma involuntària, té menys pena que les falsedats. I jo penso que realment el vot particular dona possibilitats i opcions a que en el recurs de cassació que es presentarà, suposo, en el Tribunal Suprem pugui decaure. Crec que el fallo, que el vot particular, perdó, està molt ben fonamentat i que són les llacunes jurídiques que crec que doncs, la defensa de la Laura haurà d'esgrimir en el Tribunal Suprem.
Va, vas llegir la sentència, Mònica?
Sí.
I?
A veure, jo crec que aquí ha operat un acarnissament claríssim en el cas de Laura Borràs des d'un punt de vista doncs, del context polític i tot plegat. És evident que aquesta causa, si no fos la figura de Laura Borràs emergent políticament i amb un potencial claríssim en l'espai de Junts, doncs aquesta sentència segur que no s'hauria produït, és a dir, és una sentència clarament dirigida a inhabilitar-la i a treure-la del mapa per les circumstàncies polítiques. Això no treu que sigui un judici per una mala praxi. Per tant, a mi m'agrada diferenciar les coses, no? I des d'Òmnium Cultural ens hem manifestat així, en el sentit de dir quan la justícia actua sobre un dels actors, en aquest cas actriu en positiu, ho dic en femení, que té a veure amb l'independentisme polític, doncs s'acarnissa d'una manera evident, no? I això, aquesta sentència, ho retrata d'una manera molt dura, molt dura. Per això, totes les persones que tenen responsabilitats públiques que estan defensant el projecte independentista han de ser especialment curoses, perquè saben que qualsevol fet que sigui perseguible des del punt de vista punitiu els hi caurà a sobre tota la força de l'aparell repressor de l'Estat, no? I això és el que estem vivint. I, per tant, l'exemplaritat i la manera de funcionar de totes les opcions que discuteixen l'estatu quo espanyol ha de ser blanc, perquè qualsevol dubte t'empitona, no? I és evident
que... Bueno, és que hi ha una mala praxi.
En aquest... No, sí, escolta, ho he dit. És un judici per mala praxi.
Però no podem embolcallar les coses.
Jo, a veure, que m'estàs escoltant?
Amb el celofan de l'independentisme, sempre estem...
Pots escoltar-me, estimat? En cap moment no he dit...
Fa estona que et sento.
No,
no cal, fas una prèvia, fas un pròleg, que no cal. Hi ha una mala praxi i segurament la pena, com ha dit el Miquel Samper, que està estipulada en el Codi Penal, és excessiva.
Va.
No hi ha res més.
El propi tribunal.
13 anys d'inhabilitació i 4 anys de presó. M'agradaria...
4 i mig.
Jo no me'l sé de memòria la jurisprudència sobre casos com aquest, però a mi em sembla, pel que he sentit aquests dies d'analistes i penalistes, que no és una pena comparable a d'altres casos. Miquel, jo no ho sé, vosaltres ho sabeu millor. Jo no he deixat de dir que és un judici per mala praxi, estimat sí. Màrius, ho he dit.
Però no també cal dit, la mala praxi li hem d'exigir els indepes i els no indepes.
Que sí, escolta, t'estic dient, des d'Òmnium Cultural hem dit claríssimament que nosaltres estem... Val, ja està, és que no vull que em facis dir una cosa per una altra.
No, però has fet un pròleg molt llarg.
És que el pròleg és necessari, perquè si no, no sabem on som, tampoc.
Com t'ho sembla?
Sander, jo crec que si hi ha un denominador comú de tots els opinadors, de tots els experts i no experts amb el tema del president del Parlament, Laura Borràs, ha sigut que si no hagués sigut ella, això no s'hagués produït. I crec que és denominador comú perquè crec que ho hem dit tots, absolutament tots. Si això ho donem per vàlid, aquí ja tenim el problema real. És a dir, a ningú se l'ha de tractar de forma diferent per ser qui sigui. És a dir, tots som absolutament iguals amb independència de que siguem uns advocats de poble o siguem una líder en un moment determinat molt potent de l'independentisme. I jo crec que aquest és el tema greu, real, del problema de la Laura Borràs. És a dir, tots tenim clar que si ella no hagués sigut, probablement aquest procediment no hagués tirat endavant, probablement estaríem amb una falta administrativa, com que és ella, 4 anys, 6 mesos i un dia i 13 d'inhabilitació. Aquest tracte desigual, per mi, és el més rellevant que hi ha en el tema de Laura Borràs. I, si em permeteu connectar-ho amb la sentència que va sortir el 31 de gener del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, on, entre altres coses, a les 7 preguntes del jutge Llarena, una d'elles, que si es podia acreditar que una persona a la qual se li demanava una ordre d'extradició pertanyia a un grup objectivament individualitzable, aquest és un exemple. És a dir, si tothom tenim clar que, efectivament, pel fet de ser ella, doncs hi ha hagut aquest acarnissament, és un tema de desigualtat i això no ho podem permetre.
Però, Miquel, una pregunta tècnica. Tu creus que si ella, que en el moment en què es va sorgir aquest cas, que recordem és un cas que fa 4 anys que s'arrossega, que surt a partir d'una investigació sobre una qüestió de tràfic de drogues, etc, etc, etc. És a dir, l'origen. En aquell moment ella era consellera de Cultura. Si ella en aquell moment hagués optat per defensar-se jurídicament davant d'un tribunal aquí a Catalunya i s'hagués apartat políticament en aquell moment i no hagués optat a altres conteses electorals que la van portar al Congrés dels Diputats i després encapçalar llistes, etc. Hagués sigut el mateix el que li hagués passat?
Estic convençut que no.
Que no.
Bueno, però veiem una cosa. És que
aquí, i Pablo Iglesias, no, i anem acabant.
Una cosa molt senzilla. Ara estem fent aquí una locubració sobre les intencions quan, en fi, cadascú pot fer la locubració que vulgui. Aquí hi ha hagut un judici, aquesta senyora té una sentència que, a més, té possibilitats de recórrer, imagino que recorrerà i que tindrà el seu tràmit, i mentrestant tenim una institució com és el Parlament de Catalunya, que tots diem respecte tant, sense presidència. Mm. I, per tant, jo crec que més enllà, jo no faré judicis d'intenció ni valoracions d'aquest tipus perquè, en fi, me sembla que això no ajuda gens, no? Hi ha una sentència, hi ha un vot particular, com ha dit el Miquel, i hi ha una possibilitat de recórrer. Ara, el problema de fons és que tenim una institució cabal del nostre país sense cap. I això sí que és un problema greu. Tots diem estimar molt les nostres institucions, tots diem estimar molt el Parlament de Catalunya com a institució del nostre país, però resulta que la deixem sense presidència. I aquí sí que és un motiu que sense lucubracions valdria la pena de fer una reflexió.
Per acabar, Pablo Iglesias, algun comentari?
Sabiéndolo desde fuera, yo creo que en Cataluña tenéis que asumir que la normalidad política forma parte del pasado, pero no forma parte del presente y no va a formar parte del futuro en un corto periodo de tiempo. En Cataluña se vive la excepcionalidad política, más allá de las afirmaciones que se hagan. Y buena parte de los procesos judiciales que hay no se pueden disociar de una dinámica de enfrentamiento con el Estado, que aunque hayan podido cambiar las tácticas en los últimos tiempos, va a seguir coleando y va a seguir operando. Entonces, los argumentos de es que el Parlamento de Cataluña está sin presidencia, digamos, esto es de las cosas menos graves que ocurren en la política catalana. O sea, creo que vivimos una época en la que todavía mantenemos los discursos de las instituciones funcionan perfectamente, los jueces aplican el derecho y no están politizados, la policía no tiene sesgo ideológico, los servicios de inteligencia son profesionales y no tienen sesgo ideológico, los medios de comunicación son neutrales y se limitan a informar. Ese mundo, que en realidad nunca fue así del todo, pero ese mundo ya no existe. Vivimos en la absoluta excepcionalidad y por eso a Màrius Carol pues ve el fútbol para no morirse de un infarto, que es lo que
le mata pasar el
también,
fútbol.
Claro, a Enric Juliana cualquier día.
¡Hombre!
Jo és que avui pensava, Pablo, dic, pobre, no pot ser que en una hora i quart de Pablo Iglesias no tinguem una Enric Juliana.
O Pedro Vallín. Os voy a contar un secreto. Juliana le propuse hace poco que hiciéramos como un acto juntos en la fiesta de la primavera de Podemos para hablar del libro que hicimos juntos, de Nudo España. Sí. Entonces al principio me dijo
hacer un umbral,
que sí,
vamos.
Pero Un poco eso, como de pobre umbral que haya pasado la historia por aquellas declaraciones lamentables. O sea,
¿y qué te va a decir? ¿Qué te va a decir?
Entonces, al principio dice que sí y tal, pero el hombre vive agobiado. O sea, es como
cosas
que decían las derechas antiguamente de me duele España. Pues a Enric le duele España, o sea, le duele todo. O sea, vive con verdadera inquietud y con su enorme lucidez. Es resultado no de la reflexión tranquila, sino de una enorme preocupación. O sea, Enric yo creo que sale a la calle y va mirando para los lados de me pueden disparar por algún sitio. Y de esa reflexión yo creo que viene también la lucidez que mantiene. ¿Por qué digo esto? Porque hay como una especie de nostalgia de la normalidad democrática que no existe. Y es verdad que es un horror, pero en un contexto de transición del régimen político, no necesariamente hacia algo mejor, el pensar que las cosas van a volver a su cauce sin un cambio de régimen, yo creo que es miope. En el Estado va a haber un cambio de régimen. ¿Ese cambio de régimen va a ir a mejor? Pues a lo mejor no. O sea, a lo mejor va a la involución, a la ilegalización de partidos, a más cárcel y a más exilio. Y no lo digo por joder. O sea, que es como si el primer afectado de eso puedo ser yo y mi familia. Pero creo que hay que empezar a naturalizar que o los demócratas nos ponemos las pilas o lo que le espera a nuestro país con una dinámica además de régimen de guerra en Europa es peligrosísimo. O sea, que vosotros decís con razón, y la izquierda española apuñaladas, pues los indepes catalanes igual, o sea, es como apuñalándose los unos contra los otros, y entre que si son galgos o si son podencos, lo que puede llegar a este estado es terrible.
Marius, galgos y podencos, eso me suena, los galgos
pero
y podencos.
Seguint el raonament del Pablo, seguint el raonament del Pablo, fa més necessari que mai que les institucions siguin fortes.
Sí.
Perquè és, al final, l'únic que et dona una certa seguretat o una certa certesa. Per tant, al final, Pablo, ho sento, però m'acabes donant la raó, eh?
Ui! Són tres quarts d'hora.
Últimament, jo te doy la raó en todo.
No, si me vas a hundir.
Per cert, Marius, bueno, el Tebas, vols fer algun comentari abans d'anar a la tertúlia ara del tema Tebas o no? Ara. És que m'ha fet una centrada al Pablo Iglesias per rematar de cap.
Però ara no li facis això.
Vols exaltar-li?
No. Però és que la veritat és que fa bastant riure que Tebas, que és un senyor també d'una respectable edat, en fi, intenti acusar de coses, per exemple, Sandro Rosell, referides a pagaments fets a Banca Catalana o a Banca Massardà. Escolta, la Banca Massardà va ser dissolta fa, em sembla que és, 35 anys, val? Vol dir que Sandro Rosell estava estudiant a la universitat. És a dir, hi ha coses... Jo entenc que quan tu tens ganes de fer mal a algú, tens pressa i a vegades no reflexiones. Potser el meu bon amic Juliana reflexiona molt, però és que hi ha una quantitat de personatges que manen a l'esport d'aquest país que no reflexionen gens, possiblement perquè no van massa sobrats de neurones positives.
Bueno, encara acabarà... Home, però ara lo lògic és que revés el que ha fet la denúncia falsa, no?
Bueno, és que no ha fet la denúncia falsa. Ella ha portat documentació...
Sí, però amb intencionalitat.
D'un altre cas, amb intencionalitat de poder-se presentar la Lliga del Futbol Professional per denunciar el Barça i per portar-lo al límit, ja està.
Però s'ha de tenir conseqüències, vull dir... Bueno. És que, clar, amb els antecedents que hi ha amb tota aquesta història, és dir, aquesta sí que és un element que menciona que no es pot deixar passar, vaja.
Pues segur que no ho deixarà passar, segur. Aviam què diu el Barça de tot plegat, que el Barça està... Oblideu una cosa, eh? El Barça haurà de negociar amb la Lliga...
Messi.
Si finalment el Barça, que jo crec que és la intenció de les dues parts, cada vegada més clar i cada vegada... Aviso o abans.
Vindrà.
Més... I la meva opinió avui, a les 10:48 minuts, que ve. La meva... No, és la meva opinió.
Això ho has dit només per la secta de les 6.
Sí, però...
I ara...
He dit més coses, però no...
A la secta de les 6 has dit
algunes coses més, sí, algunes coses més. Però jo crec que aviat, mira, puc dir ara, jo crec que aviat hi haurà una trobada. O sigui, jo crec que el Barça ha de fer dues coses. Dues. I les dues crec que les farà. Una és aviat... una trobada amb Tebas Jo crec que aquesta és una opció, entre altres coses, perquè el primer que li interessa que vingui Messi és a Tebas. El primer és el Barça.
No sé. Tu perquè creus que el Tebas li agrada el futbol, sí, i que està a favor del futbol. És a dir, Tebas ha aconseguit que la Lliga Espanyola, que era la segona per la qual es pagava més per emetre els seus partits, ara ja sigui la quarta. És a dir, Tebas va, en fi, com allò que deia el Groucho Marx, no? Sí, no, anem cap a l'abisme, però ràpid, a velocitat, perquè el món ens vegi que arribem fins al final. I al final què és? El clot.
I la segona que crec que pot passar i que hauria de passar i crec que passarà és que el Barça, més d'hora que tard, es reunirà amb la UEFA per explicar el cas d'Enriquez Negreira. Són dues coses que són òbvies, però no vull dir trucada per telèfon, no. Que algú vagi a parlar directament amb la UEFA, es desplaci per parlar amb ells. Jo crec que són dos fets que passaran, un més en breu que l'altre, però crec que acabaran passant. Bueno, tia Maria, què? Falante, venga, tia Enriba, endavant.
El Juliana parla sempre de sentimiento trágico de la vida, que em sembla una cosa que deia Unamuno, que això ho té molt d'allò.
Últimament està molt preocupat pel gas. No, també. Estem amb el
gas. Li criticava Zapatero que no tenia sentido trágico de la vida. Sempre que això era una cosa molt clàssica. Bueno, ja que estem en plena Setmana Santa, Basté, en termes històrics, els romans avui voldrien crucificar Pablo Iglesias. Seria una mica el resum de la tertúlia. Són dates que han permès han portat a una introspecció a 1.300 metres d'alçada a Màrius Carol, que ha proclamat des dels seus 1.300 metres d'alçada: jo tinc vida interior. És una cosa. I no només això, sinó que està tan meditatiu que ha dit: li tinc carinyo a Pablo Iglesias i a tota la humanitat.
És Setmana Santa.
Excepte a Tebas.
En fi. És veritat, m'he deixat aquesta excepció.
Sí. Habemus papam!
El carinyo a Pablo Iglesias li teniu tots, perquè avui hi ha hagut una unanimitat en desitjar que l'esquerra es posi d'acord. Si aquests dies no sabeu on dar-la, aquests dies de Setmana Santa, i no voleu jugar a l'AP7 PortAventura Tour i jugar-la, us quedeu allà col·lapsats, podeu agafar la gravació d'aquest matí i jugar a endevinar què passava mentre Pablo Iglesias parlava.
Sí.
A veure si detecteu què passava darrere seu. Jo he comptat...
El fons que tenia...
Sí, el fons aviam, musical. Aviam. Jo he comptat una moto... Sí? Que no tinc clar que fos una moto o fos algú amb un taladro al costat.
Una serra.
Una serra. No sé, Pablo, si era una moto, és algú que està fent obres, no ho sé.
Després... Si era una moto, aviso que era una moto que la persona que anava, si fa un control, o sigui, fot, rebenta l'alcoholèmia, sí, sí, i té droga acumulada de 15 dies.
Sí. Després he comptat algú que es feia un cafè amb un Nespresso, però llarg, el cafè. No sé si era el mateix Pablo o algú a l'oficina que es feia un cafè. Eh?
Sí.
Era algú, no?
Un cafè, me quieren, y me entrego un cafè. Oh.
No te quieren tanto como Marius.
Sí, sí, sí.
Un cop de porta, bueno, més d'un cop de porta.
Un cop de porta.
Sí, però no, un cop de porta és Jone Belarra.
No sé si és Jone Belarra o qui és. I després hi ha algun armari aquí que no... Li falta 6 en 1.
Que grinyola. Que
3 en 1.
6 i 9 no també existeix.
Ah, sí, també existeix.
Sí, jo crec que sí. Bé, que us agafeu la gravació i ho busqueu. I ahir, Basté, com que ja sóc una caricatura de mi mateix i no vull fer-ho mai, però...
Un acudit, no?
Però, venga, clar,
el xiste de Tia Riba.
No vull fer mai, venga, però ahir estava mirant una sèrie amb el meu fill i van explicar un acudit que vaig pensar.
Quina sèrie era?
Dos hombres y medio.
Oh, divertidíssima.
Vinga, l'altra, vinga.
Sí. Bueno, doncs mira, mirem sèries de riure i... Per passar l'estona. Bueno, i van explicar un acudit, que vaig pensar, li explicaràs a nou Basté. L'acudit és el següent.
Atenció.
A veure si saps què és una cosa verda, vale? Una cosa verda dalt d'un arbre, que té quatre potes, i que si cau, et mata.
Una cosa verda?
Una cosa verda dalt d'un arbre, amb quatre potes...
I que si cau,
que
et,
si
mata.
Cau et mata. Aviam.
Un llangardaix no et mata.
No. Què és?
Una taula de billar.
Ai.
Necessiten un break.
Vaya,
Easter break.
Et dic una cosa, au. a tu, tu diries, sort que estaves aquí, perquè si no diria que eres el telemoto del Pablo Iglesias.
N'hi ha
un altre,
n'hi ha un altre de...
No,
però... de...
Vols que t'expliqui? No cal.
És un, que va explicar, una, que igual aquí hi ha crítica social, eh?
Aviam.
És un acudit que va explicar un Nobel d'Economia fa uns dies a la SER, David Carr, em sembla que es diu, el senyor.
Que deia què?
Que deia, com saps que Jesucrist, ja que parlem de Jesucrist, és espanyol? Sí, hi ha gent que ho diu. Bueno, Dios és espanyol.
Ho diu Tomás Roncero quan
si Dios és espanyol, Jesucristo també.
Què?
Perquè tenia 33 anys, no tenia feina i vivia amb la seva mare.
Joder, macho, bravo. Vinga, vale, vale.
Aviam.
Però espero que Pablo Iglesias...
És un Nobel d'Economia, eh?
Escolta, sort que Pablo Iglesias es rememora... O sigui, sort que Pablo Iglesias té la sort que a la nit se'n va amb l'Aimar Bretos amb una tertúlia, diguem-ho, més sossegada.
Aquest acudit, en Sabes?
Oh, esta noche,
este
no hay.
Este chiste lo contaron.
Ah, no hay, oi?
Hosti,
són vacances. Bueno, Pablo, una abraçada molt forta. Gràcies per tot avui, eh? Gràcies. Gràcies, Mònica Terribas. Màrius, disfruta l'alçada. Que vagi
gràcies,
bé.
Una abraçada.
Fins ara, gràcies, Miquel Sant, per Teresa Cunillera. Dilluns que ve, eh? Au, fins ara, tia. Bon dilluns que ve tenim programa nosaltres aquí al Món a RAC1. 5 minuts i les 11.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa o variable?
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques o a les nostres oficines. Sabadell, necessites un banc?
El perquè de tot plegat.
Darrere una trucada al 112 hi ha moltes hores de preparació, ganes de prevenir, persones ajudant persones coordinades i especialitzades en cada situació. Un equip que comparteix la mateixa vocació i que hi és per terra, mar i aire. I a la xarxa, també. Més de 30.000 servidors públics al teu costat. Cossos de Seguretat de Catalunya. Seguretat en cos i ànima. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
La natura que ens envolta és part de nosaltres mateixos. Per això a Viladrau, l'aigua del Parc Natural del Montseny, desenvolupem projectes per preservar la biodiversitat de la nostra natura. Perquè on hi ha aigua, hi ha vida. Viladrau, portem la natura dins.
Compte! Si ets propietari i no has llogat el teu pis amb Housefy, potser val més que no escoltis aquest anunci. I és que si l'haguessis llogat amb Housefy, tindries la tranquil·litat i la garantia de cobrar cada mes, i a més, puntual. Ben lloc a casa teva amb Housefy. Sí, Housefy. Informa-te'n a housefy.com.
Tindrem el cotxe d'aquí un parell de dies.
Genial, Antoni. Ja saps que em refio totalment de tu. Vaja, com si fossis fill meu. Bé, i també en Rubén. Aquest es diu Rubén, oi?
Sí, Rubén.
En fi, tots els que sou del taller sou com fills meus.
De mare només n'hi ha una. Esclar que per 17 milions pot ser que te'n surti alguna més. I allà la venda el cupó de l'extra dia de la mare de l'11. El 7 de maig, 17 milions d'euros. Extra dia de la mare de l'11. Ara qualsevol vol ser mare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Que al contractar la teva assegurança de cotxe et regalin un rellotge intel·ligent és pràctic per si t'agrada mirar els missatges en una pantalla superpetita. Però igual és més pràctic que la teva assegurança et regali un any de revisions i manteniment il·limitat, com fem a Verti. Ja saps, perquè el cotxe no et deixi tirat i això. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Montse Interiors presenten Cases amb ànima, el podcast que parla de la teva llar amb Noemí Polls i Marga Ortuño. Un espai per aquells que volen convertir casa seva en un lloc acollidor, harmoniós i amb caràcter propi.
Descobrirem els secrets dels especialistes, interioristes, artesans i dissenyadors. Us donarem idees per inspirar-vos, tenir cura de la llar i fer-ne el vostre refugi.
El dilluns, cada 15 dies, Cases amb ànima. Un podcast de RAC+1 amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Escolta'ls a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC+1.
Tots som...
Més...
1.
RAC1.
Catalunya Plans et donem la benvinguda al nostre centre de jardineria.
Vine a descobrir les nostres ofertes en plantes d'exterior i d'interior, complements de jardineria, decoració i mascotes.
Som a Sant Vicenç dels Horts, a 10 minuts de Barcelona.
Més info a catalunyaplans.com.
Catalunya Plans, el Garden Center per tota la família.
Hola, Carme. Que em pots passar el telèfon de l'empresa que et va posar la gespa artificial al jardí?
Césped Solución, 902-481-483.
Césped Solución és l'empresa especialitzada en gespa artificial de tipus residencial amb garantia de fabricant de fins a 8 anys. Gespa de fabricació europea.
I amb equip propi d'instal·ladors.
CéspedSolución.es.
I jo que em pensava que la meva vida sexual s'havia acabat.
I doncs?
Doncs que he anat a la Clínica Masculina Europea i m'han ajudat a recuperar la meva activitat sexual.
Clínica Masculina Europea. Especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
52 graus, 15 dobles titulacions, més de 40 màsters. La Universitat de Girona es consolida com una universitat de proximitat que acompanya els estudiants amb una molt bona oferta de pràctiques, estades de mobilitat, mentoratge, voluntariat, cooperació i suport a la recerca de feina en una ciutat universitària. Vine a descobrir-ho a la jornada de portes obertes del 13 de maig a la UDG. De tu a tu.
Un dia descobreixes que tens...